Albert Llimós, bona nit de nou.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
A punt de fer una mica de vacances, m'imagino.
Una treva, una petita treva.
Que tots ho necessitem. Encara que siguin 4 dies o 3, és igual. Hem arribat a allò que en diem el túnel, no? Aquest que comença després de Nadal.
Però s'ha fet, no s'ha fet tan llarga.
Mira, coincideixo amb tu. Altres anys se m'havia fet una mica més feixuc.
Correcte.
Aquesta vegada, no sé per què, però ho hem portat una mica millor. En fi, avui no venim a parlar de vacances, tenim una nova edició de l'Hora Tabú. Quin tema ens portes avui, Albert?
Avui la secció la vull estructurar una mica diferent del que acostumem a fer. Us vull explicar dues històries que ens serviran per entendre molt bé. Crec que un fenomen molt desconegut per la majoria de la gent, que són els nens robats.
Ui, sí.
Un fenomen que va donar-se a Espanya durant el franquisme, però que va estendre's fins a pràcticament mitjans dels anys 90. Els infants, la majoria recent nascuts, desapareixien de les seves famílies, a la pròpia clínica sobretot, i els pares els deien que havien mort, i en canvi els nadons anaven a parar, sobretot a famílies benestants, que no podien tenir fills en la majoria dels casos, i que podien arribar a pagar doncs 200.000 pessetes de l'època.
Uh-huh.
Potser molta gent no sap que són 200.000 pessetes, però eren molts diners. Els
200.000 pessetes que serien 1.200 euros, ara.
Correcte.
Però clar, en aquella època tenien un valor molt més gran, eh?
I avui, a la secció L'Hora Tabú, volem fer-ho parlant de dues històries familiars que ens explicaran el Josep Maria Comas per una banda i la Dolors Sitjà per una altra.
Va, doncs, per quina vols començar?
Doncs, per la primera, ens situem, Anna, en un mas, als voltants de Girona. Aquesta és la història de la Maria Freixas. El seu fill Josep ens acompanyarà en un viatge que arrenca l'any 1965. La Maria estava a punt de donar llum. El pare va anar-se'n a casa per encarregar-se'n de la resta de fills i posar una mica d'ordre. Però, com acostuma a passar, com passa moltes vegades, el part es va precipitar mentre l'home, mentre ell, era fora. La Maria va parir sola a la clínica de l'Aliança de Girona, i eren la llevadora, una monja que vigilava i una infermera. No li van voler ensenyar el recent nascut quan va parir. La llevadora, quan va tenir el nen a les mans, li va dir una frase que recordarà sempre: quina preciositat, malaguanyada criatura. I quan la Maria va insistir en veure'l, li van dir que se n'emportaria un mal record i que era millor, per tant, no veure'l. Tampoc el seu marit, quan va tornar, va poder veure el cos de l'infant.
Al cap d'una llarga estona, va tornar la monja sense el nen i va dir una frase que a la Maria se li quedaria gravada sempre més. El niño era muy bonito, pero no has tenido suficiente fuerza para dar vida a un ser vivo. 5 dies després, la Maria i l'Àngel sortien de la clínica sense el seu fill. D'aquell fill no se'n parlaria més fins passats més de 40 anys.
40 anys, ja.
Aquest qui explica és el fill, eh? O sigui,
sí, sí.
Un suposat germà d'aquest nadó que, segons van dir els metges, doncs havia mort.
Correcte.
Però imagino que no va ser així, no?
Va ser de manual, sempre s'explica, quan se parla de nens robats, s'utilitza molt aquesta manera de fer, no?, de tots els que hi participen. Estem parlant d'una dona mig anestesiada pel part, van embolicar la criatura amb celeritat, se la van emportar sense ni mostrar-la a la mare, abans fins i tot que plorés, i al cap d'una estona va tornar i li van dir aquest lapidari, ho escoltàvem, no? El nen era molt maco, però no has tingut prou de força.
A sobre,
per
anar, eh? Sí. O sigui, no només se t'emporten el teu fill, sinó que a sobre tens la culpa de que n'hagi nascut mort, no?
Sí, perquè no has tingut prou força per donar vida a un ésser viu.
Quina crueltat, eh?
Sí, la família va passar pàgina fins que al cap de molts anys els germans de la criatura van començar a fer-se preguntes i veure que hi havia molts punts negres, molts punts foscos en aquesta història, moltes llacunes i coses sense sentit. Així, l'1 de gener del 2021, ho van parlar a casa entre
21,
tots els germans.
O sigui, fa 4
sí,
dies.
Anys, fa 3 anys. I la mare, ho van parlar entre ells i la mare, la Maria, que llavors tenia 96 anys, i el Josep a partir d'aquí va anar preparant-ho tot, buscant, remenant, van a l'Arxiu Històric de Girona per buscar el rastre del que era el seu germà. Van fer una tasca des d'aquest arxiu històric minuciosa, buscant qualsevol pista, però no va aparèixer res. La clínica, en aquest cas, com que havia canviat de propietat i feia més de 5 dècades, feia més de 50 anys, també els va barrar les portes.
Després de tota una vida sense qüestionar-nos aquells fets, ara tan sols sabem una cosa del cert. No hi ha registrat cap fill de la Maria, ni nascut, ni mort, ni enterrat enlloc. Si no és mort, la resposta és senzilla i dura.
Clar, això d'alguna manera, encara que no hagi trobat cap prova, evidencia que alguna cosa estranya va passar amb el seu germà, no?
Sí, després veurem un altre cas, el de la Dolors que et deia, que també es posa molt èmfasi en això, no? En el tema dels papers, dels certificats i tota la documentació. I el Josep l'any 2020, un any abans de començar a fer aquesta cerca, van tenir certa esperança, s'ha de dir, perquè el Parlament, el desembre fa 4 anys, te'n recordaràs, Anna, va aprovar una llei per parlar de l'anomenada desaparició forçada de menors, que donava una mica de llum a tots aquells que busquen respostes sobre els seus fills, germans, nebots, en definitiva, les persones desaparegudes, tots els nens i nenes robades, no?, com es diu. Però d'ençà, des d'aquest 2020, no s'ha fet pràcticament res, o almenys les famílies, com la del Josep, mai han tingut cap tipus de resposta per part de l'administració. I això, que els van dir que, per exemple, en el seu cas, serien dels primers casos en atendre.
A una família que li passa un fet tan greu com aquest, no té cap mena de possibilitat de demanar respostes absolutament enlloc. Ningú ha de respondre de res davant de ningú i no hi ha responsabilitats ni obligacions de res. La justícia sobre el tema dels nens robats ni existeix ni se l'espera.
És que és una situació molt cruel, eh? Perquè, vaja, jo no tinc fills i ja m'esgarrifa. No vull imaginar-me les persones que sí que sou pares i mares i que es plantegi una situació com aquesta, no? Ha sigut duríssim.
I com passa molt des d'aquests temes, no? La resposta institucional, que és gairebé tan feridora com el fet en si, no? La falta de respostes, perquè la previsió del que es va fer al Parlament era crear una base d'afectats, identificadors d'ADN, crear una oficina de les víctimes que havien interposat una denúncia per robatori a menors haurien de poder sol·licitar que el seqüenciï l'ADN per comparar-lo amb els que ja estan inclosos en aquesta base de dades. Res, per això el Josep va decidir escriure un llibre que es diu On ets, fill meu. És un llibre per amb ell mateix, per la família, pels seus estimats, en homenatge a la seva mare, a la Maria, que recull tota la història i inclou una frase, Anna, que a mi m'ha generat molta inquietud en el bon sentit de la paraula, perquè crec que ens interpel·la a tots. On deu ser l'infant desaparegut el novembre de 1965, es pregunta el llibre, i després, i aquí hi ha la frase, tal vegada ets tu o algú del teu voltant.
No, clar, és que això genera molta angoixa, no? Perquè ara moltes persones, no?, que hagin nascut a l'any 65, que diguin, ostres, doncs jo tenia sospites de que potser, fins i tot no ho sap, que el van adoptar. Es pensa que els pares que ha tingut són els seus pares biològics, i en realitat, potser aquesta persona, que ens pot fins i tot, per fer volar coloms, no?, ens pot fins i tot estar escoltant ara, i pot ser el germà del Josep, el fill de la Maria, no?
Sí, es podria donar aquesta situació, no? Perquè fins a mitjans dels anys 90 tot això no es posa fil a l'agulla, fins l'any 96 concretament, quan es canvia la llei d'adopció, hi havia molt obscurantisme en relació a tota aquesta qüestió. A partir d'aquell any sí que és cert que els menors com a mínim tenen dret a saber que són adoptats, això crec que és un primer pas, no? I mica en mica la legislació va canviant en aquest sentit.
Clar, m'imagino que amb tota aquesta opacitat que hi ha hagut durant tants anys es fa difícil fixar una xifra, no?
És complicat, és molt difícil. A Catalunya sí que se sap, no?, que hi ha hagut més de 400 denúncies, però la majoria de famílies...
Denúncies,
correcte. No, però la majoria de famílies, en definitiva, el que fan és investigar, com el Josep, busquen, rebusquen, cerquen per tot arreu, malpensen, però molts ja no fan el pas d'aquest definitiu de presentar la denúncia. Això sí, la doctora en Ciències Socials i especialista en la matèria, Neus Roig, va fer un assaig titulat No ploris que seràs feliç, el tràfic de nadons a Espanya, de la repressió al negoci 1938-1996, i parlava, i aquesta és la xifra, no?, de 300.000 casos a tota Espanya.
300.000?
Sí. S'ha de dir que les autoritats, l'administració, sempre ha posat en dubte una xifra tan elevada, però el cert és que hi ha moltes famílies que veien com perdien un nadó i no el podien enterrar perquè no els donaven el cos.
I a més el dubte que això genera moltes famílies que potser realment sí que el seu nadó va morir i que a més ara potser viuen amb aquesta angoixa de dir, és que potser no va morir el meu nadó. És evident que en molts casos van veure el cadàver i ells mateixos el van enterrar i en aquests no hi ha dubte, però
sí, sobretot
li pot generar dubtes a molta gent també.
Sí, sobretot les famílies que no van tenir cap prova, no?, al final, que es van endur el nadó i no el van tornar a veure, no els van donar cap paper ni res, no? De fet, fa tot just un mes, per posar també sobre la taula la dificultat de tota aquesta temàtica, el 23 de febrer, a Alacant, es va presentar la primera querella criminal per detenció il·legal, segrest amb desaparició, falsedat i crim de desaparició forçada, una querella interposada per una dona, la Maria José Picó, que busca la seva germana desapareguda l'any 1962. Pensa que en aquest cas es van fer exhumacions a les fosses on hi podria haver el cos del menor, en aquest cas de la nena, i totes les proves d'ADN no van trobar cap coincidència genètica amb la família. Per això, en aquest sentit, la senyora Picó doncs, va intentar buscar-la per tots els mitjans possibles i finalment ha presentat aquesta querella. Però, com et deia, avui volia parlar de dos casos. Hem escoltat el primer a través del fil conductor del Josep. La segona història també ens porta a Girona, també a la mateixa clínica, i també és una història
molt interessant. La de la Dolors, que ens comentaves al principi, no?
Sí, en aquest cas ens situem amb 5 anys de diferència, l'any 1970. La Paquita havia perdut 3 fills per una incompatibilitat amb el seu marit, però es va sotmetre a un tractament i va poder tenir una criatura, la mateixa Dolors. Quan la filla estava a punt de complir 5 anys, va néixer la seva germana. Tenia nom, es deia Lourdes. El bebè estava en perfecte estat, pesava més de 3 quilos, però les infermeres i monges de la clínica van dir-li que seria millor posar-la a la incubadora. La van situar fora de l'habitació, al passadís, els deixaven veure-la, però alhora els deien que no agafessin molt afecte, no, a la criatura, perquè tan petits podien empitjorar d'un moment a l'altre i podia ser molt difícil per a les famílies. Els familiars, en aquest cas, van demanar batejar-la, però el sacerdot, que el coneixien, mossèn Ramon, conegut de la família, no els va deixar ni fer-ho.
Al matí del quart dia, en què el doctor Frigola va anunciar als meus pares i a la meva tia que mare i filla ja podrien anar a casa l'endemà perquè tot estava perfecte. Aquella mateixa nit van notificar al meu pare que la nena era morta. Van demanar de veure la seva filla i enterrar-la, però els van dir amb fermesa que allò era molt contraproduent perquè només allargaria els moments de dolor.
Aquesta negació, no?, de dir, no, et protegeixo, millor que no vegis el teu fill pel que pugui suposar això, no?
Clar, Joan, en els sentiments, no?, vull dir que és molt pervers, no?, perquè en aquest moment de dificultat, no?, que només tens un sentiment de culpa, de pena immens, doncs jugant a això per no oferir-te cap prova evident del que havia passat. Els van dir en aquest cas que l'enterrarien a la fossa comuna, però la família Dolors va saber molts anys després que això era complicat, perquè acabar en una fossa comuna, tu havies de mostrar primer que no tenies res, i en canvi ells, tot i ser una família, podríem dir, humil, de classe obrera, tenien un nínxol en propietat, per tant, era difícil.
No hi havia justificació per enterrar aquesta nena a la fossa comuna.
Sí, i com passava en el cas del Josep Comas, i com passa en molts altres casos de nens robats, no va quedar res per escrit. Com si no hi hagués hagut un part, ni certificats, ni defuncions.
En aquest cas, a més, és estrany perquè no passa just en el moment del part, sinó que tenen la nena quatre dies. Allà en una incubadora, no?
4 dies i al final no tens cap paper ni de l'ingrés, ni del part, ni de la defunció, com si allò no hagués passat.
Així doncs, la meva mare va obtenir l'alta, però no pas els documents que acreditaven que havia estat ingressada, que havia tingut un nadó i que se li havia mort. I no va quedar ni un mot per escrit. Mai no deixaven evidències.
Clar, també jugàvem, m'imagino, amb la vulnerabilitat de les famílies en un moment com aquest, en què et diuen que se t'ha mort un fill. Només això em fa explicar, no?, que no demanessin més explicacions o que, clar, sense sospitar tot això, és difícil demanar explicacions davant d'un fet com aquest, no?
Sí, ara tenim el
background. Ara és fàcil pensar.
Ara tenim el coneixement del fenomen, no?, però llavors ningú es podia imaginar, no?, que les persones de confiança, que les persones que representen l'autoritat, no?, en qualsevol moment, doncs podrien fer un fet com aquest. I més, perquè estem parlant de l'any 1970, estem parlant, per tant, de la dictadura franquista, amb l'afegit que la família, i crec que això és important en aquest cas, tenia coneguts treballant en aquesta clínica del centre de Girona, a la pròpia institució, i treballaven dues amigues de l'àvia, de la família, per tant, persones properes, i el mossèn Ramon, que dèiem abans, no?, que no va deixar, en aquest cas, batejar a la criatura.
Però que ells creuen també que també estava involucrat en tot això.
Bueno, com a mínim, era una persona que estava allà, i per tant, està en el dia a dia de la clínica, per tant, podia tenir
podia
coneixement
coses,
de tot,
no?,
això. I, de fet, tots, ho recorda la Dolors, van aconsellar que s'havia d'acceptar l'adversitat i no buscar més problemes.
Per una banda, no hi havia proves de cap delicte. Per l'altra, les persones que havien intervingut en els fets eren properes i això feia més difícil d'acceptar la il·legalitat. A més, en plena dictadura, ningú no s'hauria plantejat de fer cap afirmació contra l'estament mèdic o el religiós. I en el cas que la meva mare hagués gosat aixecar la llebre, l'haurien tillada de boja.
La versió que li van donar a Dolors, que llavors no havia ni complert els 5 anys, és que la nana s'havia de quedar ingressada a l'hospital. Clar, com gestiones també internament amb la família això i amb una nana, una criatura de 5 anys. Quan passàvem per davant de la clínica, alguns dies acaben entrant i saludant, imagina't, a la clínica que saps que ha passat alguna cosa, els coneguts i la Dolors encara pensava si hi havia la seva germaneta i la podria veure.
Déu-n'hi-do. I clar, què és el que els va fer el clic i pensar, o en quin moment pensen això potser no va passar i no va morir aquesta nena?
A més, perquè era una nena rossa, ulls clars, ben constituïda, sense cap problema aparent físic. Això la Paquita, la mare, ho tenia molt present sempre i en feia referència constant al llarg de la seva vida. I ja ha entrat al segle XXI, els mitjans comencen a parlar dels nens robats. Quan es denuncien els primers casos, la mare veu l'engany i s'hi veu, podríem dir, emmirallada.
Però no és fins que no es fa pública...
Fins que passen molts anys. Sempre tens aquella idea, no? Però fins que passen molts anys no passa,
clar,
no?
Clar, del 70 fins abans, deies, crec, el 96, que se'n comença a parlar, doncs 26 anys.
A més, els van dir al registre, que quan van començar a fer preguntes, que si l'infant vivia més de 24 hores, havia de registrar-se al llibre de família, un fet que tampoc es va produir. Però és que, a més, Anna, amb el pas del temps, la Dolors va saber que 2 anys abans del naixement de la Lourdes, la Paquita, la mare, havia tingut un altre embaràs. En aquest cas, un nen que només va poder sentir el seu plor i va desaparèixer.
Ostres.
Els van dir que era un monstre que havia nascut deformat. Tampoc van obtenir cap certificació d'aquest naixement ni de la defunció. I el motiu que els van donar els metges, l'any 1968, remarco la data, és que la deformació venia d'un fàrmac que actua com a calmant i sedant de les nàusees durant els primers mesos de l'embaràs, la talidomina.
Tot plegat formava part d'un altre procediment habitual d'aquests lladres de nadons que justament utilitzaven el qualificatiu com un monstre per augmentar el dolor i anul·lar la capacitat dels progenitors d'exigir de veure el fill mort. D'altra banda, no podien haver donat talidomida a la meva mare l'any 1968 perquè l'Estat es va prohibir el 1963.
O sigui que la sospita és que no només té una germana robada, sinó potser un germà, també.
Sí, com dèiem, la clínica no tenia cap document, ni cap indici de l'ingrés, ni dels parts, ni, òbviament, cap certificat de defunció, però és que, a més, la família té un altre argument per pensar que els van robar aquests 2 fills que feia referència. Recordes que et deia que abans de néixer la Dolors havia perdut 3 criatures,
sí,
no?
Sí.
Doncs a la clínica els van donar una solució a tot això.
Després que la meva mare perdés el 3er fill, li van dir, per consolar-la, que en el cas que no aconseguís tenir-ne cap, allà mateix podria adoptar-ne un, i mai ningú no sabria que no era fill biològic seu perquè li farien posar una panxa falsa i només el seu marit coneixeria la veritat.
Que pervers, no? Tot plegat?
Un coixí.
Que es posés un coixí per fer veure que estava embarassada i que, clar, i que ella mateixa podria sortir amb un nadó robat, que és el que li va acabar passant a ella.
Sí, és surrealista. El dolor de la pèrdua al cap d'un temps se li va sumar un altre dolor, el de la impotència a nivell polític
abans,
i judicial,
no?
Que és també molt important. A Espanya s'ha arribat fins al final en molt poques situacions relacionades amb aquesta problemàtica. El Tribunal Suprem, per exemple, va considerar que el metge Eduardo Vela no era culpable d'un delicte de detenció il·legal, és a dir, el robatori d'un nadó, i en canvi s'hi va donar per provat 2 delictes més d'aquest doctor que va ser denunciat en un cas de bebè robat per suposició del part i falsedat documental. El Suprem, però, no va entrar en el que era important de la causa, que era la prescripció dels delictes. Com que el metge havia mort i el tribunal no va considerar com aprovat el robatori del nadó, no va pronunciar-se sobre això. Per això la Dolors sempre diu que totes les famílies que han intentat tirar endavant un cas com aquest sempre s'han sentit totalment ignorats per la justícia.
Ens sentim ignorats per les institucions i sense el seu ajut només ens queda la impotència de veure com van passant els anys i no sabem res dels nostres familiars desapareguts. Sembla insòlit que, tot i que el nostre drama estigui relacionat amb conceptes molt citats en els discursos polítics, com la memòria històrica i la violència contra les dones, ens tinguin tan oblidats.
No, no, realment té tota la raó, la Dolors, evidentment.
Però no sempre són casos de nadons. Un cas molt famós a casa nostra, i que potser a molts oients el sona, és el del nen robat de Banyoles, el Joan Francesc Beamonte. Va néixer el 1966, la mare va marxar de casa, el pare estava molt malalt, i als 6 anys, un metge va recomanar a l'àvia que el nen anés a un col·legi de Barcelona. I quan el visiten, quan l'àvia va visitar el nen, ha desaparegut. Resulta que el menor estava en un hospici i que va anar a parar una família rica de Banyoles que no podia tenir fills. A la casa el Joan Francesc es va trobar amb un altre menor. El primer que obtingués els papers seria l'adoptat.
Com un concurs.
Sí, les gestions amb l'altre nen van fructificar més ràpid, el van adoptar, però quan els rics de Banyoles van voler desfer del Joan Francesc, els van dir que no, que se l'havien de quedar. I què van poder fer amb la connivència de les autoritats franquistes? Inscriure'l com si fos seu, amb la mateixa data de naixement, però posant-se ells com a pares biològics. I tot això mentre l'àvia el buscava desesperadament. Ell ho va saber al cap de molts anys i va acabar demandant a la seva família Banyoles, tot i que, com molts altres casos, no li va servir de massa. Després d'aquesta història, però, deixa'm tancar el cercle.
Sí.
Deixa'm acabar la secció amb la història del Josep i la Maria Freixas que escoltàvem al principi.
La primera crec, de les dues que ens has explicat
perquè
avui.
Crec que és la manera d'acabar aquesta història amb una cosa, un missatge que té la Maria Freixas.
A veure.
La Maria, que és a punt de complir els 100 anys, ha deixat gravat un vídeo per si algun dia el seu fill és localitzat, on li diu que li sap molt greu i que ella no hi té cap culpa.
Uf.
Cap tipus de culpa i moltes gràcies sobretot a les dues famílies.
I tant.
Al Josep i la Dolors per explicar la seva història.
Que no és fàcil,
i la de totes les seves famílies i sobretot les mares, que sempre són les patidores.
Posant la pell de gallina, aquest missatge final, amb aquest vídeo que ha gravat la Maria, pràcticament 100 anys, no? Deia que té.
Punt de fer-nos.
En fi, Albert, moltíssimes gràcies, com sempre, per una hora tabú més aquí al 9C.